Més informació a ib3notícies.com.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3, amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anar? Molt bon dia. 1:04. Benvingudes i benvinguts a Esports 3. Avui, 3 d'octubre del 2025, en un dia en el que ha parlat l'entrenador del Mallorca, Iagoba Arrasate. Els mallorquinistes juguen a la Catedral contra l'Atlètic Club. Ara escoltarem a l'entrenador mallorquinista i en l'apartat esportiu, Arrasate no podrà comptar per aquest partit amb quatre homes importants: Omar Mascarell, peça clau al mig del camp, el central Maras Kumbula, l'atacant japonès Takuma Asano i el jove Jan Virgili. Quatre absències que obliguen a retocar l'11 de Iagoba Arrasate. Han conegut la convocatòria, Olaizola i Salip entren en aquesta convocatòria per jugar a Bilbao. Per altra banda, moment important, data important, l'Illes Balears per al futsal afronta avui la cinquena jornada de Lliga amb un partit especial davant el Peníscola. El duel començarà a les 8:30 del vespre i el podreu seguir per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Un duel que tindrà un escenari poc habitual, el poliesportiu Galatzó, ja que Sant Moix continua en obres. L'ambient serà molt diferent, amb un aforament reduït que permetrà només uns 500 seguidors per donar suport a l'equip mallorquí. Gavi Fortesa ens donarà a conèixer la darrera hora d'aquest partit. Per altra banda, l'AU d'Eivissa afronta aquest cap de setmana un partit de màxima exigència davant el Nàstic de Tarragona. Raúl Medrano ens donarà també la darrera hora de l'equip eivissanc. I demà pot ser un dia històric per al Sant Jordi. Els eivissancs tenen a tocar la classificació per enfrontar-se a un equip de primera divisió. A l'anada van superar el Lourdes per la mínima, 1-0, i ara tot es decidirà en el partit de tornada. L'objectiu, aconseguir un bitllet que els podria portar a jugar contra conjunts com el Mallorca, l'Osasuna, l'Espanyol o el Girona. Parlarem amb el president del Sant Jordi durant el programa. I aquest diumenge a migdia, els aficionats del bàsquet tenen una cita ineludible amb el gran derbi balear de la primera FEB. L'Estia Menorca rep el pavelló Menorca al Figo i Palma en un duel carregat d'al·licients i que promet emoció fins al darrer segon. Miquel Cardona ens donarà tots els detalls d'aquest derbi de bàsquet. I després de tornar al podi, el Gran Premi del Japó, Joan Mir arriba amb les piles carregades i amb la il·lusió de mantenir la bona línia a la gira asiàtica del Mundial de MotoGP. El mallorquí afronta ara el repte d'Indonèsia i la primera jornada a Mandalika ja ha deixat notícies positives. Sisè millor temps a l'entrenament pràctic, una posició solvent que li permet accedir directament a la Q2. Analitzarem tot això amb Pedro Mas. I qui ha quedat a les portes de la lluita directa per la pole és Ethan Guevara a Moto2. Només 61 mil·lèsimes han separat a la Q2 el mallorquí, que ha acabat la sessió pràctica a la 16a plaça. L'entrenament lliure ha pogut rodar només dues voltes per problemes a la moto. I pendents de Jaume Munar, del tenista, que ha de jugar el seu partit. Tindran puntual informació durant el programa. A la part tècnica, Bernat Nadal. A la producció, Miqui Tous i Gavi Fortesa. Senyores, senyors, mos hi posem.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Una del migdia, 8 minuts, hem de parlar de l'actualitat del Reial Mallorca, que avui ha fet el darrer entrenament abans de viatjar cap a Bilbao, on dissabte espera una cita d'alt voltatge a Sant Mamés. Els homes de Iagoba Arrasate tenen clar que no serà fàcil visitar la catedral, mai ho és, però arriben amb l'objectiu d'aprofitar-se del moment delicat de l'Atlètic Club, que no travessa la seva millor ratxa de resultats. Els vermells intentaran recuperar sensacions i competir de tu a tu davant un dels conjunts històrics de la Lliga. L'equip sap que l'ambient a Sant Mamés sempre és un factor afegit. En l'apartat esportiu, ho han comentat a l'inici, Arrasate no podrà comptar amb quatre homes importants: Omar Mascarell, peça clau al mig del camp, el central Maras Kumbula, l'atacant japonès Takuma Sano i el jove Jan Virgili. Quatre absències que obliguen a retocar l'11 de Jagoba Arrasate per aquest dissabte. Olaizola i Salip entren a la convocatòria dissabte. A partir de les 4 i quart per IB3 Ràdio, Atlètic Club Reial Mallorca. I com sempre, ja sabeu, ho vivim a Esports3 en joc. Avui ha parlat en roda de premsa Jagoba Arrasate. Anem a escoltar què ha dit l'entrenador del Reial Mallorca.
Buenos días, mister. ¿Qué tal? Bueno, preguntarle por cómo ha ido la semana después del maratón de tres partidos, de conseguir la primera victoria. Entiendo que habrá sido una semana más tranquila, ¿no?, que las anteriores.
Sí, por todo, sobre todo por la victoria que nos libera, y luego porque sí, había sido una semana exigente en cuanto a todo, en lo físico, en lo emocional también, y poder tener una semana para trabajar, pues se agradece. Y bueno, estamos más liberados, pero seguimos estando apretados, y mañana es un partido importante, más si cabe, porque luego nos vamos a un parón.
Juanmi.
Sí, mister, ¿qué tal? Juanmi El Sánchez, en directo a la zona 10. El Athletic el miércoles hizo muchos cambios, seguramente pensando incluso más en la Liga. No sé cómo ve al Atleti, porque no llega en su mejor momento.
Bueno, sí, la gestión del miércoles hace indicar que el partido de mañana lo tienen muy presente, ¿no? Yo espero al mejor Athletic, y eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad que no está en racha en cuanto a resultados, pero creo que ha hecho muy buenos partidos y le ha faltado eficacia. Además, jugando en San Mamés antes de un parón, van a apretar muchísimo y necesitamos nuestra mejor versión.
Aquí Luis Ángel.
Hola, Jagoba, Luis Ángel Trías para la cadena COPE. ¿En qué condiciona que esté Nico Williams o no esté?
Bueno, primero no lo sé si va a estar o no, y luego sí condiciona, por supuesto. Es uno de los jugadores más determinantes que tienen, y bueno, pues al igual que otros jugadores, ¿no? Pero es verdad que Nico es un factor diferencial para ellos. Seguramente lo han echado de menos estas jornadas, porque sobre todo en ataque les da muchísimo, y sobre todo condiciona al rival también. Pero bueno, nosotros, más allá de Nico, que lo tenemos presente, si juega lo que tenemos que hacer, necesitamos ese compromiso, ese espíritu colectivo del otro día a nivel defensivo, para que los jugadores rivales no estén cómodos.
Vamos aquí al medio con Pau.
Buenas, Mr. Pau Cobo para Agencia EFE. No sé si ahora que te referías a ese espíritu colectivo, para darle un poco de continuidad en el terreno de juego, planteas que el 11 sea pues muy similar al de la semana pasada.
Sí, a ver, igual no puede ser porque tenemos la baja de Taku, pero sí, va a ser muy, muy similar.
Pablo.
¿Qué tal, Mr. Pablo Chinarro para Radio Marca? Yo te quiero seguir incidiendo un poco en el Athletic. Da la sensación un poco, por supuesto respetándolo, son un equipazo y aparte San Mamés es de los mejores estadios de España, pero da la sensación de que es ahora o nunca, ¿no? Porque traen esa racha un poco negativa, son 6 partidos sin ganar, aparte tiene bajas importantes, se ha confirmado la de Sancet, Nico llega entre algodones, llegan cansados de Dortmund con un resultado negativo. No sé si te da esa sensación a ti.
No, entiendo lo que dices, pero ellos también pueden pensar ahora o nunca, y la gestión del miércoles me hace pensar, conociendo a Ernesto, que el partido de mañana es muy, muy, muy importante para ellos. Es verdad que tienen bajas, pero creo que jugando en San Mamés antes de un parón van a apretar, y para nosotros sería un error pensar que vamos a encontrarnos a un Atleti no sé a qué porcentaje, ¿no? No, tenemos que pensar que vamos a encontrarnos al mejor Atleti, y sí que estoy de acuerdo que es una oportunidad y lo tenemos que intentar aprovechar. No tenemos que pensar que, sabemos que es un campo difícil, el año pasado ya fuimos capaces de puntuar allí, y tenemos que intentar, después de una victoria, hacer otro buen partido y encadenar otro resultado positivo que nos daría, pues sobre todo, mucho ánimo de cara a este parón.
Alberto.
¿Qué tal, mister? Aquí, muy buenas, Alberto Hernando, Cadena SER. Al margen de todo lo que estás comentando del Athletic Club, que esperas al mejor Athletic, si tú pudieras elegir, ¿elegirías a un Athletic que viene de perder o un Athletic que viene en racha positiva para enfrentarte a él?
No lo sé, porque al final es que no ha perdido tampoco, no sé, un partido de Copa contra un segunda ref, es que ha perdido en Dortmund. Entonces, joder, es que creo que a veces las expectativas también, ellos han perdido con el Dortmund y con el Arsenal, y luego en Liga es que para mí hacen un gran partido en Valencia, donde merecen ponerse por delante y al final pierden, en Villarreal merecen ponerse por delante y al final pierden. O sea, les ha faltado eficacia, pero no sé qué prefiero. Es verdad que tiene alguna baja que puede ser importante, pero lo que yo sé es que ese campo aprieta y que para sumar ahí tenemos que estar muy, muy, muy bien.
Atrás con César.
César Mateo para Diario de Mallorca. ¿Cómo está Sano
¿para cuándo cree que volverá a estar disponible? Y si aparte de las bajas de Mascarell y Kumbula, el resto del equipo ha entrenado bien y está físicamente en condiciones para mañana.
Bueno, Sano tiene una lesión en el isquio y va a estar alguna semana fuera. No te sé decir cuánto. Y Omar es el que mejor va. Maras también tiene una lesión y va un pelín más lento, pero bueno, pues no llegan para el partido de mañana. Veremos a ver este parón también si podemos aprovechar estos 15 días para poder recuperar a alguno, y son ahora mismo los lesionados que tenemos. Los demás han entrenado bien, algunos pues bueno, después de jugar 3 partidos estaban muy cansados, hemos aprovechado para recuperar a la gente también, pero en principio los demás están disponibles todos.
Bueno, de este lado con Pablo.
Hola otra vez, mister. Te quiero preguntar por a qué te gustaría dar continuidad de la victoria contra el Alavés. ¿Qué es lo que más quieres que se siga viendo de tu Mallorca en San Mamés mañana?
El resultado, eso es lo que más me gustaría. Pero, a ver, necesitaremos pues eso, ese orden, esa solidaridad que tuvimos para que el Alavés no estuviese cómodo y bueno, pues al final yo creo que defendimos bastante bien, pero es verdad que en ataque no nos va a bastar con lo que hicimos el otro día. Para sumar en San Mamés tenemos que hacer más cosas con balón, y a lo otro le quiero dar continuidad, pero creo que sobre todo con balón tenemos que hacer más cosas.
Aquí a la izquierda, Gaby.
Yagoba, buenos días. Gabriel Forteza, IB3 Radio. En este momento y con todo lo que ha rodeado al equipo en este inicio de temporada, ¿cambia mucho emocionalmente el hecho de jugar ahora en casa o fuera?
No lo sé. A ver, es verdad que el tema emocional, como es normal, somos personas y afecta. El otro día, por eso digo que fue una liberación, más que una alegría, creo que fue una liberación. Y tenemos que aprovechar esa liberación sabiendo todavía que estamos apretados y que tenemos necesidad. Entonces, bueno, a ver si la victoria el otro día a nivel emocional nos ayuda. Y bueno, el hecho de jugar fuera de casa, creo que el año pasado el equipo demostró que fuera de casa también puede conseguir buenos resultados. Hasta ahora no lo hemos conseguido en esta liga. A ver si mañana es el primer día.
Pau y luego Luis Ángel.
Hemos hablado también del Atleti, sobre todo quería preguntarle por cómo se le puede hacer daño, porque es verdad que no viene en la mejor dinámica, pero también un poquito por dónde son esas vías por que se le puede entrar un poco más al conjunto bilbaíno.
Bueno, creo que tenemos que aprovechar nuestras virtudes un poco que tenemos, ¿no? Creo que a nivel asociativo es un equipo que no nos va a dejar jugar, que aprieta muy bien hacia adelante, a ver si somos capaces de salir de la presión de ellos y sobre todo amenazar esa espalda que a veces juegan con la línea muy alta, pero luego no es fácil encontrar esa espalda. Tenemos que hacerles daño a balón parado como el año pasado también, que es fácil de decir y luego difícil de hacer. Bueno, entonces por ahí pasan un poco nuestras armas a nivel ofensivo.
Sí, Yagoba, la opción que vimos, me imagino obligado por las circunstancias, por la lesión de Taku de Mateu y Mafeo, ese doble lateral, si se quiere llamar así, ¿la sopesas como opción de inicio, solo es un recurso por si te ves obligado durante los partidos?
Bueno, me gustó cómo se entendieron ahí Mafeo por detrás y Mate por delante, y es una opción que valoramos, ¿no? Normalmente lo valoramos más como una opción puntual que para jugar de inicio, pero sí me gustó lo que hizo el equipo cuando estuvieron los dos en el campo en esa posición.
Juanmi.
Sí, mister. Martin Valiant, si juega, cumplirá 250 partidos, Rayo 300. Le quiero preguntar, ¿cómo veía usted esta pareja de centrales cuando estaba en Pamplona y cómo los ve ahora también estando a diario con ellos?
Bueno, siempre los he respetado mucho porque creo que los cimientos de un equipo se construyen desde ahí, y siempre, ya no valorado, sino incluso en su día intentamos firmar a uno de los dos cuando estábamos en Osasuna, que ahora lo podemos decir. Y cuando estás aquí y estás en el día a día, pues te parecen iguales o mejores todavía, ¿no? Y creo que bueno, que algún día se deshará esa pareja, porque está ahí David apretando y Maras cuando se recupere también, pero de momento, pues bueno, son los que más han jugado juntos, son números creo que ya muy importantes para un club, 250 y 300, y bueno, ahora los valoramos y cuando no estén seguramente los valoraremos incluso más.
César,
muy rápido, la primera es, ¿a quién de los dos intentó fichar en Osasuna?
Hombre, es que... Una por turno, César. Te has quedado sin la segunda.
Nada, es que la he puesto, y bueno, la segunda es, nunca ha perdido en San Mamés. ¿Qué le gustaría volver a repetir de sus anteriores visitas, tanto con Real Sociedad como Osasuna y como el Mallorca el año pasado, para sacar algo positivo de allí?
Bueno, primero, siempre que he ido a San Mamés he ido con mucho respeto y sabiendo que es un partido muy complicado y los equipos allí, es verdad que últimamente se nos ha dado bien, digo, en el resultado, pero hemos sufrido muchísimo y tenemos que ir así, porque si piensas que no es un campo difícil, lo tienes complicadísimo. Y bueno, di tu nombre, que tienes un 50% para acertar de los otros dos.
Alberto.
No sé si de puertas para adentro El tema de todos los titulares emocionales los dejas para la prensa, pero ¿ha cambiado algo después de la victoria en la plantilla? ¿Notas un aura diferente esta semana o no?
Bueno, al final es como una liberación, porque es verdad que lo hemos pasado mal todos y necesitábamos una victoria, pero claro, tú consigues una victoria, pero ves ahí los resultados, ves la clasificación y seguimos apretados. Entonces, esa victoria tiene que servir para liberarnos y para ganar en confianza, pero no para relajarnos. Entonces, tenemos que seguir, pero sí, no te voy a engañar, somos personas y esta semana ha sido diferente y las caras también han sido diferentes, como es normal.
Juanmi.
Sí, mister, con la baja de Asano seguramente le vendría bien Jan Virgili. Le quiero preguntar si le está viendo en el Mundial Sub-20, que nos está yendo muy bien a España.
Sí, lo estoy viendo y lo estoy viendo bien. Primer día creo que salió y estuvo bien, y el otro día jugó 80 y pico minutos y creo que fue determinante. Lo veo y quiero que le salgan bien las cosas, que ganen confianza, no quiero que se lesione y bueno, si pasan bien, y si no pasan, pues estará antes aquí también.
¿Alguna pregunta más? Ahí atrás, César, y vamos a ir acabando.
No te voy a responder.
¿Cómo?
Que no te voy a responder.
No, ¿qué mensaje le quieres enviar a, creo que a las más de 200 personas, a los más de 200 mallorquinistas que viajan para ver mañana el partido?
Bueno, pues que ahora mismo seguro que están preparando con mucho mimo, con mucha ilusión ese viaje, y esperemos que puedan tener una alegría, ¿no? Hasta ahora fuera de casa no les hemos dado ninguna alegría. Valoro mucho lo del otro día, ¿no? Que fueron 16.000 o 17, pero lo que os digo siempre, a veces la calidad vale más que la cantidad, y fue un día bonito y ojalá mañana le demos continuidad, y agradecerles, sobre todo porque vamos a tener el apoyo de ellos, pero sobre todo a ver si somos capaces de disfrutar con ellos después del partido.
La roda de premsa de l'entrenador del Reial Mallorca, Iagoba Arrasate, abans d'aquest partit contra l'Atlètic Club. Se li ha demanat moltíssim per les absències, tant del Mallorca com també les de l'Atlètic Club. Tothom pendent de si entra a la convocatòria Nico Williams, que es troba lesionat des del passat 7 de setembre. Podria rebre l'alta mèdica davant el Reial Mallorca. El que sí que és notícia és que no ha estat convocat per la selecció espanyola. Avui el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha fet pública la llista de 24 jugadors convocats per disputar la segona finestra de classificació cap al Mundial del 2026. Espanya afrontarà dos compromisos exigents davant Geòrgia dia 11 i contra Bulgària el 14 d'octubre. Entre les novetats sorprèn l'absència d'Álvaro Morata, un dels habituals al planter, i alhora destaca el retorn de dos futbolistes de l'Atlètic de Madrid, Marco Llorente i el jove migcampista Pablo Barrios. També ha cridat l'atenció a la convocatòria del jugador del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, que s'estrena amb la selecció absoluta. Lamine Yamal, que evidentment continua a la convocatòria d'Espanya. I ha cridat també l'atenció, i això és el que ens ocupa i ens preocupa de cara al partit de demà, l'absència, la no convocatòria de Nico Williams amb Espanya, que s'ha justificat dient que no tenia l'alta mèdica i que duia sense competir des del 7 de setembre. Però com deim, podria jugar contra el Reial Mallorca si finalment entra a la convocatòria i rep l'alta mèdica. Sí que és veritat que ens arribava, no?, que en els darrers dies Nico Williams ens arribava des de Bilbao, que el futbolista estava entrenant amb normalitat. Vorem si entra finalment o no en aquesta convocatòria. Anem a seguir parlant d'aquest Atlètic Club Reial Mallorca. És el moment d'analitzar aquest partit, i ho faim amb el nostre analista de capçalera, Tomàs Gibert. Com anà? Molt bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Així m'agrada. El Mallorca, que juga a la Catedral contra l'Atlètic Club. Ja jugar a la Catedral ja és un afegit, no?, de complicació, però sí que ho fa amb una altra cara, amb una altra motivació i amb un poc d'oxigen després de la victòria de la temporada passada. Com analitzes aquest partit d'aquest cap de setmana?
Bueno, el que tu has dit, era importantíssim treure els 3 punts la setmana passada, perquè si no sí que ja hagués estat no una final, ni semifinal, però sí que no és el mateix anar amb una victòria després de 5 jornades que no n'havien cap. Per tant, bueno, va fer deure i a partir d'ara intentar treure 4 punts i perquè no els 3 en Bilbao. Sí que és veure que el Bilbao tampoc està bé, ve d'una derrota contundent a Europa, de derrotes també a la Lliga, però a vegades això no sap si és bo o dolent, perquè m'imagino que el Bilbao també voldrà collir rumbo i encadenar victòries.
Sí, el Mallorca que ho fa, avui hem conegut la convocatòria, hem escoltat també a Iagova Arrasat, el Mallorca que arriba en aquest partit sense Omar Mascarell, sense Marascumbula, sense Takuma Sano i tampoc sense Jan Virgili, per tant, Arrasate que haurà de mirar de fer canvis, no, en aquesta alineació.
Sí, està clar, sobretot la base de Nomar Mascarell, però és important per Mallorca. Jan Virgili ja no comptem amb ell, i Takuma Sano, la veritat que és un jugador que de 60 minuts, com s'està dient darrerament. Sí. Bueno, les puntilles són les que són i estan per intentar fer les coses ben fetes quan hi ha baixes. Sí que és veritat que són baixes importants, però també hem de pensar que el Bilbao, l'Atlètic Club, també mira com ve. És a dir, ve amb una ratxa dolenta. No sé si l'inici que pugui treure en Valverde, 2 partits acumulats. Bueno, a intentar el Mallorca puntuar i per què no intentar els 3 punts.
Com se pot entendre lo d'en Takuma Sano? Això és una cosa que m'estic demanant des de fa temps i més ara, no? Un futbolista que dius, no, el tenc per 60 minuts i si en fa 61 se trenca. Sí, és que no... Són coses difícils d'entendre en el món del futbol professional, no?
Sí, sobretot un professional, com tu bé dius. No, a mi no m'entra pas que només pugui jugar 60 minuts. L'altre diu, bueno, però anem a pagar-li per 60 minuts que juga, no? és un tema que no s'entén, sobretot quan són jugadors professionals. I avui en dia que hi ha 3 o 4 persones darrere de jugadors. Per tant, no sé quin tipus de problema deu tenir. Però sí que és veritat que quan passa aquest temps se ronca de pit.
I que el Mallorca no se pot permetre aquests luxes, perquè si dius, no, és que tenc una plantilla ampla i tenc fons d'armari, i no pots tenir un jugador d'aquestes característiques que t'aguanta el que t'aguanta i que dura el que dura, però tenint en compte la plantilla que té el Real Mallorca, que és una plantilla justeta, no se pot permetre tenir futbolistes d'aquest perfil, no?
No, està claríssim que no. Jo crec que és una preocupació pel Mallorca i no crec que puguin estar molt contents a la part de dalt, ni siquiera l'entrenador. És a dir, són coses que no s'entenen i que a pocs jugadors han sentit que li passin aquest tipus de circumstàncies.
Sí que és veritat que crida l'atenció un poc la classificació, no? Veure equips que han passat per Europa, que ara es troben amb dificultats i la part de baix de la classificació. Parlem, sí que és veritat que el Girona ja venia donant símptomes de que no era aquell equip que va enlluernar a tothom, parlant de la Reial Societat, i veient com la part de baix de la classificació dona bona mostra de la dificultat, no?, que té aquesta temporada a la primera divisió, que quan no hi vagis viu, te trobes en el pou.
Sí, és veritat que en aquests equips a Europa els hi passa factura, però bueno, jo entenc que l'Atlètic Club i la Real Societat són equips que han d'anar pujant a poc a poc, però sí que és veritat que, per exemple, tens un Elche que està seguint l'equip sorpresa, un recient ascendit, el Llevant va traient puntets, l'Oviedo va traient puntets, és a dir, tu no te pots dormir perquè... Sí que és veritat que el calendari del Mallorca, entre cometes, perquè estic cansat de sentir que si Barcelona, que si l'Atlètic de Madrid, que si Real Madrid, però bé, també ha passat el Celta, també ha passat Manat Espanyol, ha passat l'Alavés, a dir, equips de la teva lliga que no han estat capaç, segons quins partits, de treure punts. Per tant, el Mallorca s'ha d'aferrar en aquest tipus de partits i bueno, intentar anar sumant i coigent confiança, sobretot, perquè quan guanyes... És totalment diferent dels entrenos, la pilota ja no disfruten d'ells, quan no dus el resultat bon sí que és veritat que tenen problemes, i no vull dir que sigui màgic jugador, però que no té aquesta confiança, per lo tant, és sumar i anar guanyant te dona aquesta confiança.
No, i el míster, la cara del míster no sí, té res a veure a la darrera, que fins i tot ha transcendit que d'alguna manera es va llevar tanta pressió després de la victòria que fins i tot se va emocionar, no? I el Vallès sí. a la sala de premsa amb una altra cara, no? Iago Barra Sateques, que se notava que ho havia passat i que ho està passant molt malament, perquè és el que tu dius, contra l'Atlètic Club s'hauria ja de començar a tenir una regularitat de resultats, perquè el que no pot ser és això que se diu, no?, de flor d'un dia, no?, guanyar un partit i ara no encadenar una petita ratxa o una ratxa llarga de resultats positius, no?
És que per jo el que segueix és tant de Soufi. Segueix tant de Soufi perquè el veure que va guanyar ja no analitzaran de quina manera aquestes formes, sí. Perquè no van agradar pràcticament a tothom, perquè no va crear perill, però és que si tu ara diumenge tornes a perdre, te'n vas a Sevilla, és que hi ha una aturada, però te'n vas a Sevilla, tens dues sortides, i pot fer 0 punts d'aquestes dues partides, i no vull pensar, si fos així, com estaria el Mallorca. Són dues sortides complicades, amb una aturada de 15 dies, I bueno, la veritat és el que diu, sobretot que narra Sate, sí que és vera que ho està passant malament, ho ha passat pitjor, aquest 3 punts li varen donar aire, perquè sí que és vera que, a més, és un entrenador, pot tenir totes les... Podem estar d'acord o no podem estar d'acord, però és un entrenador que llegeix perfectament què és el que li passa a l'equip i ho diu. Mm. Altres entrenadors s'amaguen i potser te posen qualque rosa, per la seguretat que ell diu sempre el que vol la majoria d'espectadors.
Ja per anar acabant, no sé qui, no recordo qui li escoltava, que era importantíssim guanyar punts ara, perquè normalment se diu, no?, en el món del futbol, allò que deia Luis Aragonés, que en les darreres 10 jornades de Lliga és és on es decideix tot, però també escoltava, i pareixia una reflexió bastant interessant, que començar bé, començar amb una bona inèrcia, crec que era Mario Ormatxa que ho deia a la nostra, uh-huh. nostra retransmissió, no? que és importantíssim ara acumular punts, perquè te fiques a baix, si te fiques ara al pou i veus que els altres equips se van escapant, corres el perill de en un moment no poder enganxar-te veient que els altres se'n van, però això és important també acumular punts en aquest inici de Lliga. No sé si tu també ets de la mateixa teoria.
Sí, clar que sí. Jo, el tema de les 10 darreres jornades que veien Luis Aragonés per fer campió, per intentar descendir, no, perquè aquí ja t'entres tremoló. Per tant, sí que és vera que no ara t'esperar la segona volta o mira la que va passar la temporada passada, que varen guanyar 4 partits a darrere la segona volta i molt varen salvar, gràcies a Déu, a la primera volta que varen fer, que varen treure 30 punts. Sí. Tu no pots esperar a les darreres jornades per intentar salvar-te. Però bueno, sabem com és el futbol, és complicat, i sí que és vera que el Mallorca hauria d'espavilar i hauria de començar a sumar punts, i el Manco ja posa ser en una zona tranquil·la allà on no se vegi gaire passadera, però ara mateix és complicat perquè té dues sortides molt difícils.
Uh-huh. Idò, míster, volem que passa i ho analitzarem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, que no pot ser d'altra manera. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
A vosaltres, adeu.
Un al migdia, 32 minuts, en dedica a la primera divisió. Avui a les 9 del vespre es disputarà el primer partit de la 8a jornada entre l'Osasuna i el Getafe, i demà aquest partidàs entre l'Atlètic Club i el Real Mallorca, que ho viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt pendents també en aquesta hora del tennis, del Masters de Xangai, que juga Jaume Monà contra l'italià Flavio Cobolli. Ara mateix es troben en el primer set 4 iguals entre amb dos tenistes. Fem una aturada per la publicitat i continuem a Esports 3.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Real Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
Més gol, més gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
IB3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, li m'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una al migdia, 35 minuts, això d'Esports 3, aquí a IB3 Ràdio, fins a les dues del migdia. Ara miràvem a IB3 Televisió els companys d'Arnam, d'aquest programa tan meravellós, que deien que avui és el Dia Mundial del Somriure. Quin dia tan espectacular. No sé si començarà amb somriures o acabarà amb somriures el partit de l'Illes Balears per al futsal. No comença bé, i ara explicarem per què, no en gaires somriures, perquè l'Illes Balears per al futsal afronta avui la cinquena jornada de Lliga amb un partit especial davant el Peníscola. El duel començarà a les 8:30 del vespre i el podreu seguir per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I un duel que tindrà un escenari poc habitual, eh? El poliesportiu Galatzó, ja que Son Moix continua en obres, l'ambient podríem dir que serà diferent, amb un aforament reduït que permetrà només uns 500 seguidors donar suport a l'equip mallorquí. Anem a conèixer la darrera hora d'aquest duel i totes les circumstàncies que l'envolten amb el nostre expert en futbol sala, una autèntica llegenda del periodisme balear, Gavi Fortesa. Com anem?
Molt bon dia. Legendari, el segon en el món.
En el Dia Mundial del Somriure, l'Illes Balears pel futsal té motius per somriure o més bé tot el contrari?
Mira, abans de començar no. Abans de començar, no, i t'ho resumeix fàcilment. Tu has dit que l'aforament del poliesportiu Galatzó, que és el vertader protagonista de la jornada, sí, és de 500 espectadors, perquè han fet un afegit. Clar, el Palma Futsal té 3.400 abonats. Habitualment, la mitjana d'entrada són mosses de 2.500, a vegades 3.000. Ja me diràs. Bé.
Sort que avui hi vedrà la televisió, dona el partit.
Exacte.
I ho podran veure,
no poden veure el partit.
Pel canal autonòmic.
Efectivament,
no?
Sí.
Des de casa. Però...
Es va fer una...
Per què ha passat això? Anem a comentar, perquè sí, potser hi ha gent que no sap per què juga.
Perquè està amb obres, la pista, i els equips de bàsquet també ho estan patint. El Fibui Bàsquet i l'Èstia Menorca varen invertir l'ordre del calendari per jugar a Mo i no a Palma, com estava previst dintre del calendari oficial. El Palmer també ha de jugar fora pista, l'Azul Marino... Bé, un desgavell, després de tenir tot l'estiu per fer l'obra, que s'hagi fet l'obra amb la temporada començada. Jo, això no m'ho han explicat encara. M'haurien d'explicar...
Per què aquesta roda de planificació? Perquè és una roda de planificació.
En aquestes dades, efectivament. Bé, veurem què passa, no? De moment, el Palma el que va fer és obrir taquilles a Son Moix i els 400 primers que arribassin, tindrien entrada, i després se premiarà de qualque manera els que no puguin entrar, i de fet, el que tu dius, no? IB3 Televisió oferirà el partit, i per aquí hi ha una mena de solució, no? És un partidàs, encara que la classificació no ho digui, perquè el Peníscola ha començat molt malament, una victòria i tres derrotes en quatre partits, però hem de recordar que va ser el campió de la fase regular la temporada passada, va acabar primer classificat abans dels play-off, i Palma i Peníscola varen disputar la final de la Copa d'Espanya, que es va adjudicar l'equip valencià en aquest sentit, no? O sigui que, bé, té un bon cartell, encara que la temporada no ha començat massa bé per als del Peníscola. El Palma du dues victòries, dos empats, no ha perdut encara, però tampoc ha guanyat tots els partits d'aquest inici de temporada. Per primera vegada, Vadillo té tota la plantilla, excepte, evidentment, el lesionat de llarga durada, que era Piqueras, i ha convocat Feliu, un jove del filial. Són 15 convocats, evidentment, un quedarà de fora. Si no hi ha novetats a la resta dels jugadors del primer equip, serà el propi Feliu qui quedi fora de la llista de convocats. I varen sentir Vadillo parlar aquesta setmana del problema de la pista. Clar, és un problema. Jugues a casa? Sí i no. Tens el teu recolzament habitual a la graderia? Idò sí, però tampoc.
Ni sí ni no.
Exacte. Per això diu Vadillo que és un partit del tot atípic.
Con ganas de salir, ¿no? Ya del partido atípico de la temporada, ¿no? Partido lleno de condicionantes, no sé si llamarlo extraño, ¿no? Entre comillas. Vamos a jugar en casa, pero no estamos en casa. Normalmente tenemos una media de 2.200, 2.500 aficionados en casa, tendremos 400, y incluso me estoy pensando hacer una convocatoria más corta a ver si pueden venir más gente, ¿no?
Amem, que passen al final. Allà hi serem, en Miquel Vidal i jo. No sé on mos ubicarem, però hi haurà un puesto per nosaltres i per contar el partit, com sempre, als oients de TV3 Ràdio. Parla del rival, del Peníscola, i molt bé, Antonio Vadillo.
El año pasado Peníscola fue el campeón de la liga regular, por lo tanto para mí el mejor equipo de la temporada pasada, y es cierto que han perdido jugadores importantes, ¿no? Sobre todo Paniagua y Luciano Gauna, dos jugadores que llevaban mucho peso en su ataque, dos jugadores que hicieron una grandísima temporada y quizá lo estén echando un poquito en falta en comparación a la temporada pasada, pero irreal su clasificación, irreal los puntos que llevan. Llevan 3 puntos ahora con la última victoria contra Jaén, pero podrían llevar tranquilamente 7, 8, 6, 9, tranquilamente.
I escoltant també l'home que va fer 40 gols la temporada passada, aquesta temporada no sé si arribarà perquè està jugant molt de tanca per mort de la lesió de Piqueras, les absències d'en Deibau, que ja ha tornat i que sí que podrà jugar de tanca, i el traspàs de Marcelo, no? Fabinho parla de la pista poliesportiva del Galatzó perquè té ratxes per tot d'un munt d'esports damunt la pista, i diu que es varen confondre inclús els entrenaments, i de que senzillament allà on juguin lo que han de fer és guanyar.
Bueno, yo creo que esta pista hay todos los deportes. Hay básquet, hay de todo. Hay hasta badminton, creo. Entonces, acaba siendo un poco más difícil por también la zona ahí, que es, hay un lado que hay mucho más espacio, ¿no? Creo que el partido va a tener un poco menos, pero no hay mucho que decir. Es solo acostumbrar el tiempo que tú tienes para salir bien. Da igual dónde estamos jugando, tenemos que sumar. Esto es lo más importante, porque cuando llegar más adelante no vamos a recordar dónde jugamos o contra quién jugamos. Entonces lo importante es estar centrado ahí los 40 minutos, empezar el partido muy fuerte para ellos ver que nosotros, independiente de dónde estamos jugando, estamos a nuestro máximo nivel, y lo más importante es sumar.
I un darrer punt, Fabinho parlant del rival, del Peníscola.
Sobre Peníscola, es un equipo que ha hecho una gran temporada, la temporada pasada, y creo que con esta victoria sobre Jaén la última jornada va a volver un poco la confianza, ¿no? Que no empezaron muy bien la temporada, pero tenemos que hacer lo nuestro.
Des de les 8:30, en directe, IB3 Ràdio. Palma, futsal, Peníscola.
Allà hi serem, i també IB3...
Al Poliesportiu Galatzó.
Televisió. Gai Fortes, moltíssimes gràcies.
Adéu.
T'he d'acomiadar ràpid, perquè ara entra una autèntica estrella.
Una altra llegenda.
Encara no és llegenda. Està a prop. Li falta. Passa que ell té una secció pròpia, que és una llàstima que no la puguem escoltar totes les Balears, només s'escolta a Eivissa, però... Zona Medrano, crec que es diu.
Zona Medrano, es diu.
No, algo així, ara m'ho dirà. Ell té secció pròpia i tu no. Fins que no tinguis una secció pròpia amb el teu nom, ets un ningú. Hem de parlar ara de la UDI Eivissa. Medrano, el moment d'en Medrano, no sé com se li va la secció, que ja du 15 anys, imagina't. Imagina't. L'Audi Eivissa, que afronta aquest cap de setmana un partit de màxima exigència davant del Nàstic de Tarragona. Els pitiusos arriben amb la necessitat imperiosa de trencar una ratxa de 3 jornades sense conèixer la victòria. Una dinàmica que ha frenat les aspiracions de l'equip a la part alta de la classificació. El conjunt eivissanc sap que ha d'aprofitar el factor camp i el suport de l'afició a cap missa. Anem a conèixer la darrera hora del partit. Raúl Medrano, com anava? Molt bon dia.
Àrea Medrano, es diu.
Àrea Medrano. Àrea Medrano.
Que te veia amb dubte. Bueno. Sí, per cert, està bé que especifiquis que fa molts d'anys que existeix, el que passa que un post d'Instagram ha donat una segona o una quinzena vida, una secció que ja t'he dit fa molt que existeix, però hi ha molta gent com tu que pareix que s'ha assabentat ara.
I Antoni Terrades també, va fer furor l'altre dia el grup que tenim amb la teva fotografia i comentant que tenies una secció pròpia, no? I, de fet, demanarem per això en el programa de demà.
Però anem a veure, això denota bastant desconeixement de la realitat de la ràdio pitiusa, ja t'he dit. Abans, doncs, te diré una cosa, abans el primer nom d'aquesta secció encara te faria més gràcia, perquè Silenci parla Medrano, es deia originàriament. Durant molts anys es va dir així, eh?
Molta modèstia, els noms i els títols de les seves seccions.
Però he de dir que no li pos jo el nom, eh? És a dir, el meu aura és tan gran que me'l posen. Bé, és igual. De què parlàvem?
Del partit. Diumenge, d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
De l'Audi Eivissa. Sí, demà.
Demà, perdó. Sí, demà.
A les 6 i... T'has despistat amb la meva foto.
Sí, m'ho vull.
Demà, a les 6 i mitja, al mateix hora, que el partit del Mallorca, la UD, que com tu deies, rep un dels rivals a priori directes per a l'ascens i per l'ascens directe, com és el Nàstic de Tarragona, un conjunt tarragoní que, de fet, porta dues temporades seguides perdent l'ascens al darrer partit, gairebé al darrer minut. Molt mala sort pels tarragonins, que molta gent... pareix que la gent es infravalora un poc, que les porres que es fan a principi de temporada, la gent pareix no comptar amb el Nàstic, però jo no ho acabo d'entendre perquè et deia, perquè porta dues temporades seguides que ha caronat amb els dits l'ascens a segona, tot i que al final no ho ha aconseguit. Però el que ens importa, l'Eivissa, tu ho has dit, 3 partits sense guanyar. De fet, demà, quan voti a la gespa, farà gairebé un mes que no guanya, quan acaba de començar el mes d'octubre. 2 victòries les dues primeres jornades, però des de llavors 3 ensopegades que han fet mal i que han dut dubtes ja a aquestes alçades de temporada a l'equip. Sobretot la derrota de l'altre dia, que va ser la primera derrota després de 2 empats, però una imatge prou dolenta la que va mostrar l'equip a Alcalá de Henares, a la Ciutat Esportiva de l'Atlètic de Madrid, amb aquella derrota 2-0 i sobretot la nula capacitat de reacció que va mostrar el bloc de Paco Gémez, a la que va encaixar a primer cop a la mandíbula, podríem dir, i anem a veure com reacciona demà contra la seva gent, amb només una baixa, la de Fran Castillo, que ja fa feina damunt la gespa, però no encara amb el grup. Qui ens havia de dir que trobaríem tanta falta un futbolista fitxat de segona federació, del Torremolinos, però va fer una pretemporada molt bona, segurament la millor notícia de la pretemporada, i tot just quan anava a començar la Lliga es va lesionar al mig del camp i l'estem trobant a falta al mig del camp. A banda d'això, els dubtes i do pocs a l'alineació, perquè Paco Gémez ja va dir ahir que insistiria a la punta d'atac amb Sofian Leftui, una decisió que ja t'he dit que a la parròquia Blauser, a l'entorn, no s'acaba de comprendre, perquè la gent és molt de Davo, del seu bigoti, del seu ratio golejador, és el jugador, jo crec, de la història del club, amb més gols per minut disputat, però Paco Gémez insisteix en deixar-lo a la banqueta i en treure'l només, a més, molt tard. Hi ha hagut partit que ha sortit gairebé prop del minut 90. La gent és molt de Davo aquí a Eivissa i no acaba d'entendre aquesta suplència, però Gémez ahir ja en roda de premsa va dir que tornaria a jugar a Sofian. Un altre dubte, si torna o no Aleix Gallar a l'11, una de les estrelles sens dubte de l'equip, que l'altre dia va ser suplent per primer cop a la Lliga, ho vam entendre com un toc d'atenció. Imaginem que demà ja tornarà a l'11 i, sobretot, el gran dubte, si millorarà el joc, la imatge de l'equip i, sobretot, si serà capaç d'una gran part del partit aguantar un bon nivell, perquè l'Eivissa acostuma a començar bé els partits, però llavors arriba el primer cop i ja es desordena i ja pareix que li costa molt, no?, tornar al partit i acabar surant-ho. A veure si demà millora. És cert que el rendiment de l'Eivissa acostuma a ser millor contra els equips de dalt que no contra els de baix, que és quan patina quan es deixa més punts. Anem a veure també com respon la gent, que ja t'he dit que està un poc mosca amb l'equip, però és que després, Juanga, venen dos partits fora seguits, al camp del Torremolinos i a Nueva Condomina, a Múrcia, i si demà l'equip no guanya i acumula quatre partits sense guanyar, amb dos partits com a visitant després, podríem estar parlant de que podria venir la primera crisi de la temporada. Esperem que no, esperem que demà puguem explicar aquí a IBT Ràdio, entre broma i broma i entre secció i secció meva, sí, amb el meu nom, podem explicar una victòria de l'UD que comença a fer bastanta falta. L'Eivissa, de fet, està fora del descens ara mateix amb 8 punts de 15, un més que el Nàstic, que tampoc ha començat gairebé la temporada, té 7, però que ve, això sí, de guanyar per 3-0 l'Eldense, un dels equips més forts de la Lliga, va fer un cop d'autoritat que esperem que faci demà l'UD a Can Mises a les 6:30, i aquí, com sempre, IBT Ràdio.
Espectacular, Raül Medrano.
Espectacular l'espeech, eh?
Sí, jo crec que hauries de recuperar el nom de la teva secció inicial, Silenci Parla Medrano. Perquè...
Si t'he silenciat ara. Durant
totalment, totalment. Escoltava amb atenció el teu monòleg. Moltíssimes gràcies, Raül Medrano. Cuida molt, sí, i enhorabona per la teva secció Medrano dins l'àrea. Vagi molt bé.
Àrea, vinga, fins demà, adéu.
Fins demà. Una del migdia, 49 minuts, quasi 50 minuts, i demà pot ser un dia històric per al Sant Jordi. Tenen a tocar la classificació per enfrontar-se a un equip de primera divisió. A l'anada van superar el Lourdes per la mínima, per 1-0, i ara tot es decidirà en el partit de tornada. L'objectiu, aconseguir un bitllet que els podria portar a jugar contra un equip de la primera divisió. President del Sant Jordi, Jaume Gelabert, com anem? Molt bon dia.
Hola, com estàs? Bon dia.
Tot preparat, president? Ja està nerviós, no està nerviós? Com està?
Bueno, jo estic nerviós, però suposo que tinc que estar més que altres. Però jo estic content. Més que nerviós, estic content de poder viure això. Per això és un son i poder viure aquest moment. Ja veurem com acabarà la festa.
Ja veurem com acabarà la festa, perquè a una eliminatòria com aquesta pot passar qualsevol cosa, però per ara la cosa està de cara. L'he pogut llegir que va ser una llàstima no poder aconseguir en el partit d'anada un major nombre de gols, no?
Sí, no, la veritat és que ells també tingueren la seva cosa, diguem, no? Quan dius, ells no tingueren un parell, però nosaltres, ja per això en tingueren més nosaltres. I va ser una llàstima que va amb un 2 o 3-1 o 4-1, i es pugui va perfectament, amb un 4-1, 4-2. I va ser una llàstima, però, tenim avantatge, no?
Clar.
Perquè no hem de tenir por.
Claro.
No hem de tenir por. Hem d'anar allà, cara de perro, i crec que els altres estan supermotivats per això, i crec que sortiran a totes, i ja veurem, i passarà el que passarà. Futbol, va de ficar-se bolletes, si no val.
És així, els gols és el que, i el marcador és el que mana. President, jugar contra un equip de primera pel Sant Jordi, que significaria un somni?
És un somni. Jo hem viscut ara aquest darrer any, hem viscut un moment molt bon, hem viscut que ja dic pràcticament que cada any jugar a play-off, de fet pujarem un any, i per un club com nosaltres, que som un club supermodest, i els que ho coneixen ho saben, que no tenim econòmicament, no tenim potencial i tal, i però el que hem viscut fins ara no té res que veure amb això. Jo crec que és algo diferent, això. És algo diferent. És una alegria, perquè és una alegria per tots nosaltres, per la directiva, per tots els que fan feina pel club, que no són pocs, són 60 persones que fan feina pel club, i pues, futbol base és algo increïble. Els petits ho viuen amb una il·lusió més que s'aquí, que no és vera, s'aquí ho viu molta il·lusió. Sí. Però els petits hauríeu de veure en la il·lusió que ho viuen en aquest tema. I el poble, sobretot el poble. El poble està molt il·lusionat, perquè ha evolucionat el futbol, ha aconseguit moure molt el poble. És algo increïble. Però ja ho veurem.
I també, president, si això passàs, una ajuda econòmica que també és important, no?
Home, nosaltres fins ara, l'Ajuntament, en Miquel, ens han conegut amb Miquel diverses vegades, molt bé, en Jordi Arrat també, ens han ajudat amb tot el que han pogut, perquè he de dir des d'aquí que vull agrair, perquè ens han ajudat bastant, però a partir d'ara, si passam, ara sí que els necessitem de l'altre, no? Ara necessitem, a part d'ajuda econòmica, infraestructura.
Clar, aquest és el tema, perquè per jugar contra un primera, la Federació de Futbol posa uns requisits, no?, perquè es pugui dur a terme aquest partit, i no sé si el Sant Jordi els té o hauria de jugar a un altre camp de futbol.
Nosaltres, en aquest moment, no podem jugar amb un equip de primera dins Sant Jordi, però tenim coses positives, tenim segells perquè se pot jugar, tenim coses que se poden jugar. A partir d'aquí, se pot jugar, el que necessitem, repeteix, necessitem molta ajuda per part de l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament hauria de fer més fort en aquest tema, perquè som un club de Palma i crec que dimarts ja teníem reunió amb ells, però sí, passàvem, eh? Jo l'he dit que en moment que passàvem, no ho cuidava, aquí, eh? Però m'ho hem de preparar. Si passàvem, no hem de poder fer feina, això de final de mes. No, no, no.
No, no hi ha molt de marge.
Sí, no, no n'hi ha, no n'hi ha. S'haurien d'estalar grades, s'haurien d'estalar... S'han de condicionar els espais, s'han de treure un permís, s'ha de fer un permís especial, tot i... I nosaltres tenim disposat de fer el que faig falta, però és que si no tenim ajuda de l'Ajuntament i de la Federació, que ja t'he dit, eh? Estan disposats a viure molt de bo que puguin. Ara, volem fins demà on poden arribar.
Contra qui li agradaria jugar, president, de primera?
Hombre.
Un rival de primera?
M'agradaria jugar contra un Mallorca. Un Mallorca d'intrastre, de blanc.
Mare.
Seria maco. Però vaja, també m'ha de veure l'Osasuna, m'ha de veure Mallorca, l'Espanyol, m'ha de veure Girona, eh? Però clar, si vols dir nostre, t'hi jugarà contra el Mallorca, està clar.
Clar que
sí. No record que hem jugat mai un partit oficial contra el Mallorca.
Seria històric i esperem poder-ho viure i ho contarem com no pot ser d'altra manera aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. President, moltíssimes gràcies i molta sort per aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres i espero poder tornar a xerrar amb tu quan t'hem de jugar els partits.
De ben segur que sí.
Venga,
de ben segur que sí, president. Moltes gràcies.
Venga,
president de Sant Jordi, Jaume Gelabert. I en aquest darrer minut del programa hem de parlar de bàsquet. Cita obligada. I és que aquest diumenge a migdia els aficionats del bàsquet tenen una cita ineludible amb el gran derbi balear de la Primera FEB, l'Èstia Menorca rep el pavelló Menorca al Figuí Palma en un duel carregat d'al·licients i que promet emoció fins al darrer segon. Dues aficions apassionades, dos projectes ambiciosos i la rivalitat sana entre Menorca i Mallorca com a taló de fons. Un partit que té components especials, no? Orgull, identitat i molta passió pel bàsquet a les Illes. Recordeu, diumenge a partir de les 12, Èstia Menorca, Figo i Palma, el derbi balear de la Primera FEB en directe per IB3 Televisió i el nostre home bàsquet a IB3 Ràdio, no és altre que don Miquel Cardona. Com anar? Molt bon dia.
Bon dia, Juanma, com estem?
Bé, molt bé. Quina és la darrera hora d'aquest partit, d'aquest derbi de l'Èstia? Com us pots contar i com creus que es viurà aquesta partida que, com comentava, té molts d'al·licients?
Bé, per part de la part que he pogut copsar, aquesta sí. De l'Èstia Menorca, doncs un primer derbi d'aquesta temporada que s'ha preparat amb moltes ganes a Vintaufa. En el context social, el club ha convidat totes les entitats esportives de l'illa. De fet, avui que vespre també farà una sortida al carrer amb jugadors per ser més a prop de l'afició. I per després del partit es prepara una paella popular com a tancament de la jornada dominical. Un derbi, com comentaves, molt esperat i com també ho explicava en roda de premsa l'entrenador Javi Zamora, que avui ha comparegut davant els mitjans.
Bueno, para nosotros Vintaufa siempre es un factor clave, ¿no? Y nuestra afición, el poder vivir un derbi balear, pues habla de la salud del baloncesto en las Illas. Tenemos tres equipos en primera, un equipo tocando a la puerta y haciendo un trabajazo como es San Antoni, que lleva dos años pues rozando también, ¿no? La Primera FEB, y que estoy convencido que pronto lo veremos por aquí. Y bueno, creo que el ambiente será un factor clave. También espero que venga mucha gente de Mallorca y que podamos vivir un domingo, bueno, pues especial también, ¿no? Al ser el primer derbi, como decíais, en más de 12 años.
El partit al que fa referència Zamora remonta al 21 de gener de 2012, un derbi a Primera FEB. Llavors era a l'EP Or entre dos clubs desapareguts, el Menorca Bàsquet de Josep Maria Berrocal, l'actual entrenador del Clas Sant Antoni, precisament, i el Ojetrave, el Mallorca Bàsquet de Xavi Sastre, que va acabar amb victòria local per 84-80, recordem l'any del tercer ascens esportiu a l'ACB del Menorca Bàsquet. L'Èstia s'estrenava a la competició amb una gran victòria contra l'Obrador, 97-77, però el tècnic madrileny no vol confiança. Zamora tampoc considera vàlid en accés al precedent de la Copa ON, en què l'Èstia es va imposar 74-77 en partit jugat a Inca.
Bueno, ya sabes que los partidos de pretemporada tienen muchos inputs y, ¿no? Y muchos factores que los dos equipos pues nos condicionó, ¿no? Pero sí que creo que va a ser un partido muy físico, ya se vivió en Inca, ¿no? Ellos son un equipo que tiene mucho corazón, que se agarra mucho a la pista, nosotros al menos eso intentamos, ser un equipo duro atrás, y el despliegue físico que tienen, la presencia que tienen, les permitió pues capturar 50 rebotes, que a pesar de ser un partido de pretemporada y amistoso, es una barbaridad, ¿no? Cogieron 20 rebotes ofensivos. Tienen mucha presencia, mucha energía, mucha actividad y juegan a un ritmo muy alto. Así que creo que va a ser un partido súper bonito de ver y, bueno, esperemos estar a la altura y poder competir a nuestro mejor nivel.
Ho sabrem a partir de les 12:30. El Cibui arriba amb les baixes de Matulionis i Beraza, però Zamora considera que l'equip de Pablo Cano pot ser la gran revelació de la temporada.
Anem a escoltar a Pablo Cano ràpidament.
Es un gran desafío que tenemos y es una oportunidad para algunos jugadores mostrar su valía dentro de la competencia. Creo que el equipo llega bien, reacciona bien a lo que fue el otro día. Ahora tenemos que estar concentrados en esta siguiente oportunidad que tenemos y hacer lo mejor que podamos para llegar a un final ajustado y tener chance de ganar.
L'entrenador del Figo i Palma. Fins aquí. Esports 3. Gràcies, Cardona.
Són les dues.